TV3 Ràdio. Informatiu Vespre. Maria Antònia Suau. La interrupció del servei s'ha fet per precaució i per poc el foc afectés les catenàries. L'incendi ha començat a les 12 del migdia, una finca situada entre el polígon de Son Castelló i Son Sardina, i s'ha extingit dues hores després. Això sí, els usuaris del metro han patit les conseqüències de l'aturada temporal del servei.
He anat a agafar l'hosten i m'han avisat allà que no venia cap a Suïp ni cap a Son Sardina, i dic, bé, idò, hi he agafat es de Solla i m'he aturat aquí a l'aturada de Son Sardina, i ara venc a cercar el cotxe, perquè clar, jo avui de matí he deixat el cotxe aquí, clar, i necessites cotxe, no el puc deixar, fins demà de matí me tancaran.
Un servei que ja s'ha restablert amb total normalitat. El foc es produeix just en un dia de calor extrema a les Balears, amb temperatures que han superat els 40 graus a punts de Mallorca, com Llumajor, Llubí i Vilafranca. Dani Capó, bon vespre. Avui ha estat, de fet, el dia més calorós del que duim d'any.
Bon vespre. Sí, correcte. De fet, avui ha estat el primer dia en què se superen els 41 graus, ha passat a Mallorca, i també ha estat el primer dia en què la mà supera els 29 graus de temperatura superficial. Per tant, continuem pujant els termòmetres, i en vista demà repetirem hores bastant prescudes a les d'avui. Tornarem a tenir temperatures molt altes. A l'interior de Mallorca també es poden tornar a superar els 40-41 graus. Els poden fregar a punts d'interior d'Eivissa. Tot això també en calor generalitzada tot l'arxipèlag, i amb un vent que té tendència a girar una miqueta cap a llevant. Per tant, progressivament podem notar com localitats situades més al ponent de cada una de les illes, on aquestes darreres hores no s'han enfilat tant les temperatures, a partir de demà sí que ho començarem a notar una mica més. Quant a l'estat del cel, podem repetir qualque boira, tot i que no tan espessa com avui de matí primeres hores, i després algunes pinzellades de núvols prims. A la mà mantindrem molta tranquil·litat.
Gràcies, Dani. I demà la forta calor no afluixa, es tornarà a activar la vista taronja a bona part de Mallorca i el groc a la resta de les illes. Justament a la UIB s'han pres mesures per evitar cops de calor a l'acte de graduació de 1.400 estudiants, i que en aquests moments reuneix 12.000 persones a Son Moix. Maria Tomàs, bon vespre.
Bon vespre, enguany. La cerimònia ha hagut de canviar d'ubicació per mor d'unes obres. Abans es feia a l'escola d'hoteleria.
L'acte comença a les 8, però els alumnes ja han començat a arribar-hi i serem en directe durant aquest informatiu vespre. Tot això en una hora baixa, en què l'atenció informativa també és al Consell de Mallorca, on acaba de compareixer el vicepresident de la institució, Pedro Bastard, per utilitzar el cotxe oficial per qüestions privades.
Bastard ha assegurat que ha quedat provat que ell no ha fet un mal ús dels cotxes oficials, en canvi ha retret a l'oposició els escàndols que hi va haver el passat mandat.
Vehicles per fer feina i s'informe del tècnic del Consell en dona el suport. En el seu dia vaig demanar disculpes si alguna cosa he fet malament i em vaig comprometre a retolar vehicles. Més valdria aixecar-se a les 5 de matí, agafar un cotxe i fer el que faig jo cada dia. Més el debatir serà menys d'ètica i comportar-se de manera ètica.
L'oposició li demana de nou que dimiteixi.
I aquest dijous ens deixa també un titular econòmic.
L'economia de les illes continua creixent amb un augment del 2,9% durant el primer trimestre de l'any, per damunt de la mitjana espanyola. La construcció, els serveis i el turisme tornen a ser els principals motors d'aquest creixement.
I precisament avui, dijous, torna a ser notícia la plataforma Menys Turisme, Més Vida, que ha estat denunciada juntament amb Barran per, presumptament, formar part d'un grup criminal.
La denúncia l'ha presentada als jutjats la firma jurídica MD Law Group és contra els portaveus de la plataforma IARRAN per a la publicació del manual d'acció contra la turistificació que aquesta setmana s'ha presentat.
I ENA insisteix que la remodelació de l'aeroport d'Eivissa no implicarà un increment de la seva capacitat.
Ho ha assegurat el gestor aeroportuari, els responsables del Consell i els agents socials de l'illa que avui s'han reunit. ENA manté que el que vol és modernitzar i millorar la qualitat de l'aeròdrom.
I en els esports, en futbol sala, Diego Núñez és el primer reforç per l'Illes Balears Palma Futsal. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. L'ala brasiler torna al conjunt mallorquí i ho fa després de vestir la camiseta del Benfica portuguès als darrers tres cursos. Núñez firma fins 2030 amb el Palma Futsal i és el primer fitxatge per a la temporada 2026 2027. En futbol, pel que fa al Real Mallorca, ben pendents de Bubaca Soumaoro i Zito Lubumbo, perquè podrien convertir-se en les dues noves pròximes incorporacions, i el Mundial avui a les 10 del vespre s'encetaran els quarts de final amb l'enfrontament entre França i el Marroc.
Més informació d'esports a les 7:35 del vespre amb Lluís Fortesa, el control tècnic. Comença l'informatiu.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Un incendi agrícola a Palma ha tengut el metro aturat durant més de 4 hores avui a hora baixa. Ha corregut a la finca Son Pons 9, prop del barri de Son Sardín. El foc no ha provocat incidents greus ni víctimes, però, això sí, les flames han afectat tota la línia de metro que va a la universitat. Un foc que es produeix just en un dia de calor extrema a les Balears, amb temperatures que han superat els 40 graus a punts de Mallorca com Llumajor, Llubí i Vilafranca.
L'incendi s'ha originat a les 12:15 del migdia. Al lloc dels fets hi han anat els bombers de Palma i la policia local i s'ha extingit 2 hores més tard. La situació preocupava perquè el foc estava a prop d'uns cables elèctrics, per la qual cosa s'ha demanat el tall del subministrament d'energia, el que ha afectat també el servei de metro. Segons SFM, s'han suspès 30 serveis, 15 sortides des de l'intermodal i 15 des del Parc Vit. Això han viscut alguns passatgers afectats.
He anat a agafar l'hostel i m'han avisat allà que no venia cap a Suïp ni cap a Son Sardina, i bé, idò, hi he agafat es de Solla i m'he aturat aquí a l'aturada de Son Sardina, i ara venc a cercar el cotxe, perquè clar, jo avui de matí he deixat el cotxe aquí. Clar, i necessites cotxe, no el puc deixar. Fins demà de matí me tancaran.
No avisen, aquí se porta, ja de plaça centrada, ha de fer l'estrelleta, i després diuen, no pots passar. I joder, menys mal que han estat amables i m'han comprat un taxi i he vengut en taxi, però l'he pagat jo, per supuesto. Rabiós estic.
El servei de metro, per tant, s'ha aturat com a mesura preventiva durant 4 hores. Ara ja està restablert i funciona amb normalitat.
El mapa d'alertes per incendis forestals és pràcticament unicolor. Avui està quasi tot en vermell.
Només estan groc Banyalbufar a Mallorca, es Migjorn Gran a Alaió, es Castell i Sant Lluís a Menorca, Sant Josep de Sa Talaia a Eivissa i Formentera. Demà encara serà una mica pitjor. Totes les Balears estan en alt risc d'incendi, tret de Banyalbufar, Sant Josep i Formentera.
I la forta calor no només augmenta el risc d'incendis, també els rescats de muntanya. Els bombers de Mallorca han hagut de socórrer avui 2 persones a la Serra de Tramuntana, concretament al Puig Tomí. Una d'elles presentava símptomes de deshidratació. En les tasques de rescat hi ha participat l'helicòpter del Consell de Mallorca, Samilana, que les ha traslladades a l'Hospital de Son Espases. Són ara les 7:07. I en aquesta hora la notícia és també a la seu del Consell de Mallorca, en avui es debat sobre l'ús dels cotxes oficials.
Jo he utilitzat 3 vehicles per fer feina i s'informa del tècnic del Consell en dona el suport. En el seu dia vaig demanar disculpes si alguna cosa he fet malament i em vaig comprometre a retolar vehicles. Més valdria aixecar-se a les 5 del matí, agafar un cotxe i fer el que faig jo cada dia. Més el de dir serà menor d'ètica i comportar-se de manera ètica.
Són les explicacions de fa només uns minuts de Pedro Bastart, el vicepresident del Consell de Mallorca, després que l'oposició l'hagi fet compareixer per utilitzar el cotxe oficial de la institució per qüestions privades. Ell i l'equip de govern insular donen la crisi per tancada després que avui matí s'hagi aprovat el reglament intern de l'ús de vehicles oficials. Bastart, però, més que defensar-se, ha sortit a l'atac.
El número 2 del Consell, en pràcticament poc més de 10 minuts, ha fet més que un discurs de defensa, ha sortit com dèiem a l'atac.
Seran de dos bes. Jo també vos faré els comptes. Quan tornareu els 40.000 euros que deuen en el Consell de Mallorca? Un informe del Consell conclou que 3 càrrecs del Consell varen fer mal ús dels pàrquings. L'institució trellada en el Tribunal de Comptes el deute de 40.000 euros. Senyora Calera, pagui. Pagui, que era al carrer de vostè i vostè era la presidenta. Dels meus 2.000 euros, als seus 40.000, hi va una tirada.
Tant la portaveu de Més per Mallorca, Catalina Inés Perelló, com el del PI, Toni Sales, asseguren que no té altra sortida que la dimissió o la destitució.
Si vostè no dimiteix, li demanaven al president que el cessi immediatament, perquè les responsabilitats polítiques no s'amaguen, es depuren. I sí, senyor Bastard, a tots ja ens és igual el que m'ho digui, perquè no té defensa i ha quedat ben retratat.
Senyor Bastard, si ha abusat de la seva posició com a conseller, demani perdó, restableixi allò que hagi pogut malbaratar i presenti la dimissió de manera immediata. I si no ho ha fet, ho demostri.
Aquest reglament estableix, per exemple, que els cotxes han de pernoctar en els aparcaments dels recintes escrits i que han d'estar degudament retolats, només que el vicepresident segon va incomplir. L'Esquerra està d'acord amb la mesura, però insisteix en l'aplicació de sancions i a la dimissió de Pedro Bastard.
El protocol s'aplicarà a tot el personal funcionari laboral, eventual i directiu i estableix que els cotxes han d'estar degudament retolats i pernoctar en els aparcaments dels recintes o edificis als quals estan escrits. El conseller de Funció Pública, Rafael Bosch, afirma que d'aquesta manera es dona resposta a un buit legal.
Creiem que és una instrucció suficientment garantista de que la institució té regulat l'utilització de tots els vehicles dels quals disposa, sense tampoc, que també qualcú m'ho va demanar telefònicament, suposar un daltabaix a ses, ara a les pròpies departaments.
El PSI considera que el protocol és insuficient, que en el cas que el cas no es pot tancar encara i demana imposar sancions i la dimissió al cessament de Pedro Bastardes, Catalina Cladera.
Quan, si llegim la instrucció que ha elaborat el senyor Bosch, en l'apartat 9.1 diu clarament que el mal ús dels vehicles està tipificat en el codi ètic i s'ha de sancionar. I això és el que nosaltres voldríem que passés, com a mínim, perquè ja han dit que s'haurien de fer més coses, informes sobre malversació de fons, sindicatura de comptes...
El debat continua al Consell de Mallorca.
I el pla pilot del trasllat de residus d'Eivissa a Mallorca durarà 2 anys. Bastard també ha estat el protagonista d'aquest punt de l'ordre del dia, avui matí del pla. La socialista Joana Maria Drové l'ha acusat de manca de transparència amb el tragí d'escombralls i li ha demanat que concretés la durada de la prova pilot, ja que al signar l'acord entre les dues illes es va anunciar que seria d'un any ampliable a un altre. Bastard ha confirmat que serà un pla pilot biennal.
Juguen a fer trampa en la terminologia perquè intenten fer veure que una prova pilot no és importació de residus. Una prova pilot eterna, que han firmat eterna. Davant d'aquesta manca de transparència, aquesta actitud nefasta com a governants.
Fins dia 16 no se farà la prova pilot. I jo ja he dit, la prova pilot començarà. I són 2 anys de prova pilot. Punto. 2 anys. I els fets venen garantitzats. No són merda.
I el dia ens deixa també dades econòmiques. L'economia de les illes continua creixent amb un augment del 2,9% durant el primer trimestre de l'any per damunt de la mitjana espanyola. La construcció, els serveis i el turisme tornen a ser els principals motors d'aquest creixement. De fet, la despesa turística ha assolit un nou màxim històric, mentre que el nombre d'habitatges iniciats és el més alt des de l'any 2008. Ens ho explica Marta Puyalto.
Malgrat les bones dades econòmiques que ha presentat avui el govern en l'informe de conjuntura econòmica, adverteix que aquest creixement també comporta nous desafiaments. El vicepresident Antoni Costa ha expressat la preocupació de l'executiu per l'efecte crida que genera el dinamisme de l'economia amb l'arribada de més treballadors i, per tant, nous residents. Un fet que incrementa la pressió demogràfica i agreuja problemes, diu, com l'accés a l'habitatge o la prestació dels serveis públics.
Que en un any s'han creat 17.000 afiliats més a la Seguretat Social. Molts d'ells són persones que han vingut de fora. I això és una conseqüència que vivim amb preocupació.
L'informe de conjuntura posa en relleu també alguns dels principals reptes que afronta l'economia. Els preus continuen sent una de les grans preocupacions. La inflació se situa en el 3,4% per damunt de la mitjana estatal i el mateix executiu recorda que més de 8 de cada 10 famílies asseguren haver perdut, Marta, poder adquisitiu.
També preocupa l'evolució desigual dels sectors econòmics. Mentre els serveis continuen creixent, el comerç al detall encadena 5 mesos consecutius de descensos. La indústria tampoc remunta. La producció cau un 6%. Pel que fa al turisme, hi ha més visitants que fan més despesa, però passen menys dies. Per això, Costa considera que menys pernoctacions és més contenció turística.
Augmenten el nombre de turistes, però no ho fa el nombre de pernoctacions. I això implica que estem en nivells de contenció.
Costa també ha carregat contra el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, que ha estat aquests dies a Palma. El vicepresident dona per fet que el nou sistema de finançament que pretén aprovar el govern Sánchez no tindrà en compte les necessitats de Balears.
¿Tiene en cuenta alguna reivindicación que históricamente hemos hecho desde Baleares? La respuesta es no. ¿Y entonces nos dice el señor Arcadi España que vayamos allí supercontentos a apoyar este sistema de financiación? Por el amor de Dios. Esto es un rodillo en toda regla.
En aquest sentit, el govern hi votarà en contra.
I continuem precisament en qüestions relacionades amb turisme. La plataforma Menys Turisme, Més Vida i Arran Mallorca han estat denunciats per presumptament formar part d'un grup criminal. La denúncia és contra els seus portaveus per la publicació del manual d'acció contra la turistificació que aquesta setmana s'ha presentat. En el document reivindiquen accions contra negocis del sector vacacional, immobiliari, també negocis que considera responsables de gentrificació. A més, dona consell sobre com eludir la vigilància tant de les forces de seguretat com de les empreses.
La firma jurídica que MD Law Group, representada pel seu promotor Dejan Todorov Stankov, ha presentat la denúncia davant el jutjat penal de Palma. A més del delicte de pertinença a grup criminal, Todorov atribueix a Menys Turisme, Més Vida i a Arran Mallorca els delictes de coaccions agreujades, provocació als desordres públics i inducció als danys d'especial gravetat. Todorov anima a les patronals hoteleres i immobiliàries a sumar-se a la denúncia per exigir indemnitzacions milionàries de lucre cessant contra el patrimoni personal dels portaveus de les dues entitats.
D'altra banda, la plataforma Menys Turisme, Més Vides Defensa, el portaveu Dani Comas diu que no ha comès cap delicte i que no ha incitat a la violència, sinó que, de fet, la denúncia per l'impacte del turisme sobre la crisi de l'habitatge, l'expulsió de veïnats o la destrucció del territori.
No plantejam com us haguem de defensar, perquè sabem que el que estem fent no suposa cap fet delictiu i que el que estem representant és una majoria social de Mallorca que el que vol són canvis en les seves condicions de vida i una reducció del model turístic en favor de les seves condicions de vida.
Aquesta és l'ofensiva judicial iniciada per Todorov contra la plataforma, però també encetada la via política.
Ha registrat una proposició de llei al Parlament de protecció de la imatge i sostenibilitat dels recursos turístics a les Illes Balears. A l'exposició de motius que ho fa per protegir l'interès general, la pau social i la reputació internacional de les illes com a destinació segura.
Mentrestant, el govern insisteix que el manual d'acció és inacceptable. El portaveu Antoni Costa ha demanat a l'entitat que rectifiqui i ha assegurat que bloquejar panys o fer pintades no és admissible.
Que rectifiquin. Perquè aquestes actituds radicals no representen el caràcter d'aquestes illes. Són unes illes de gent tranquil·la.
Per cert, que el Fòrum de la Societat Civil ha confirmat que manté el suport a la manifestació convocada per el pròxim 26 de juliol. Precisament, el Fòrum ha advertit avui que la intensitat turística de les Balears presenta riscos sobre la població i l'entorn que cal revertir. En aquest sentit, ha presentat una sèrie de propostes, com ara limitar la compra d'habitatges a grans tenidors, reduir places turístiques i diversificar l'economia. Clàudia Milla.
Defensen que cal corregir el model econòmic actual i que no n'hi ha prou amb contenir-lo. Pep Valero, membre del Fòrum, assegura que cal avançar cap a una alternativa més sostenible.
Necessitant reduir el pes relatiu del turisme dins del conjunt de l'economia, necessitant diversificar, sobretot en el sector serveis, amb el tema de l'educació, de la cultura, de la sanitat, de la llengua.
Alerten que el model turístic no es tradueix en més riquesa per als ciutadans, sinó més aviat al contrari. Apunten que més de dues terceres parts de la riquesa de les illes es concentra en manco d'un 10% de la població. L'economista Ferran Navinés diu que aquesta no és l'única conseqüència negativa.
Aquesta intensitat, altíssima intensitat turística, per una part, és positiu des del punt de vista de l'eficiència i de la productivitat. L'altra cara de la moneda és que genera unes externalitats negatives altíssimes. En termes d'inequitat social, en termes de condicions laborals i, sobretot, en temes de condicions socials.
Les propostes queden recollides en un document que serà presentat al tercer congrés del Fòrum el pròxim 13 de novembre per posteriorment traslladar-lo a les institucions públiques.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Set i 20 minuts del vespre, les administracions locals i el sector turístic d'Eivissa han acceptat les explicacions d'Aena sobre l'ampliació de l'aeroport de l'illa. Entenen, com ha defensat l'ens aeroportuari des de l'inici, que no suposarà un increment de l'operativa, sinó una modernització de les instal·lacions de l'aeròdrom d'Escodola d'Ani Manau.
El vicepresident executiu d'Aena, Javier Marín, ha incidit en que no s'ampliarà el nombre de vols. Ha explicat que ara per ara l'experiència dels viatgers no és bona, que hi ha un baix índex de satisfacció dels passatgers i cal modernitzar les instal·lacions.
No hacemos inversiones en lo que se conoce en el mundo aeronáutico por lado aire o campo de vuelo y, por lo tanto, el número de aterrizajes y despegues que se pueden llevar a cabo en el aeropuerto de Ibiza no varía. Por lo tanto, la capacidad del campo de vuelo será la misma que existe en este momento.
Al seu torn, el president del Consell, Vicent Marí, ha acceptat les explicacions d'Aena i ha recordat la preocupació a Eivissa pel creixement de l'illa. El sentim.
Lo que nos preocupaba a todos era el incremento de capacidad, operativa, que eso pudiera repercutir en una saturación todavía mayor de la isla. Esto ha quedado descartado. Esto es una cuestión que se ha hablado claro en este aspecto. No se trata de aumentar capacidad.
Maria ha valorat la voluntat de cooperació d'Aena perquè el projecte compleixi amb les normatives de seguretat europees i es faci, com ha dit, amb l'opinió dels pitiusos. La Federació Empresarial Hotelera d'Eivissa i Formentera s'ha expressat en termes similars.
Iberia operarà un any més la ruta de servei públic entre Menorca i Madrid, segons ha avançat el Partit Socialista. En els pròxims dies, el Ministeri de Transport signarà el contracte que regularà la connexió entre el 1 de novembre i el 31 de març del 2027. Exalt Camarasa.
Entre les novetats hi ha que s'inclou la tercera freqüència diària, llargament reclamada des de Menorca. Una vegada que hagi signat el contracte, dependrà de l'aerolínia treure els bitllets a la venda. Els socialistes confien que sigui quan abans i que no es demori en el temps. Anys anteriors, la comercialització dels passatges s'ha allargat, la qual cosa impossibilita la planificació de viatges. En aquest sentit, també s'havia reclamat que el Ministeri fes contractes més llargs i no només anuals, per no haver de licitar cada any amb tota la tramitació que suposa.
Estan pendents d'una notícia que acabem de conèixer. Ha començat un incendi a la zona de Cala de Bou, al municipi de Sant Josep. El foc sembla que s'hauria originat a les immediacions d'un habitatge. Estaran pendents, per tant, d'aquest foc que començava fa només uns minuts. Són ara les 7:22 minuts.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
I en aquesta hora està tot preparat ja. Són molts per la graduació dels 1.400 alumnes de la UIB. És un acte conjunt dels estudiants que acaben els estudis de grau. Comença a les 8 del vespre, però ja des de les 6 i mitja hi estan arribant aquests estudiants. A Son Moix hi ha Victòria Morell. Bon vespre, Victòria. Hi ha molt d'ambient ja a l'estadi.
Bon vespre, doncs aquí l'ambient ja és el de les grans ocasions, i és que les portes pels estudiants s'han obert a les 6:30, com bé deies, i des d'aleshores no han deixat d'arribar, molt d'ells, vestit de gala, aprofitant aquests minuts previs per passar pel fotocall, fer-se fotografies amb els companys i preparar-se abans de la cerimònia. D'aquí uns minuts s'obriran també les portes perquè hi accedeixin els familiars que a aquesta hora esperen els accessos de l'estadi, on no hi falten, per cert, el ram de flors que ben segur acabaran avui en mans dels graduats i les graduades. I és que avui culminen la seva etapa universitària 1.375 alumnes de les facultats de Ciències, Drets, Educació, Economia i Empresa, Filosofia i Lletres, Infermeria i Fisioteràpia, Psicologia i Turisme, a més de l'Escola Politècnica Superior. En total, la cerimònia avui reunirà més de 5.000 persones entre graduats, familiars i acompanyants en una jornada que es viu, això sí, amb molta emoció i també amb algun nervis per part dels protagonistes.
Bueno, pues yo me graduo en Derecho y pues nada, pues muy emocionado, con muchas ganas de graduarme al fin después de estos años y muy agradecido por todo.
Per jo aquests anys han estat de molt d'aprenentatge, de conèixer gent que m'ha marcat per tota sa vida i bueno, és fi d'una etapa molt...
Pues mira, jo m'ho graduo amb un turisme i han estat uns anys que han passat molt ràpid i mai els oblidaré, la veritat.
Bé, aquest dia jo crec que representa tots els esforços que hem fet durant aquests 4 anys i també part d'orgull per la feina que hem fet i també reconèixer les persones que ens han acompanyat durant tot aquest temps i un dia de festa i d'alegria per tots.
Un dia molt especial i no només pels estudiants que acabem d'escoltar, que parlen d'uns anys d'aprenentatge, amistats i creixement, tant en l'àmbit acadèmic com personal. També ho és avui per a les seves famílies. Molts pares i mares no poden evitar emocionar-se en veure culminar l'esforç dels seus fills després d'any de dedicació.
Fue muy orgullosa, muy contenta y, no sé, con mucha alegría.
Bueno, un orgull per jo, perquè jo no vaig poder estudiar i hem pogut donar estudis a sa filla i orgullós.
Estic emocionant perquè és una carrera que ha costat 6 anys de carrera i és treballadora social i molt contenta.
Aquesta celebració arriba més en una de les jornades més caloroses del que duim d'estiu enguany. L'acte s'ha traslladat excepcionalment a Son Moix per les obres de remodelació de l'escola d'hoteleria on habitualment es feia la graduació. Precisament per les altes temperatures, la universitat ha desplegat un dispositiu d'una quarantena de persones i ha habilitat diferents mesures, com punts d'aigua, l'obertura anticipada de portes i espais d'ombres perquè la calor no afecti el desenvolupament de la cerimònia. Abel Pocovia és la cap de comunicació de la UIB.
Bé, el Servei de Prevenció de la Universitat i el Servei de Prevenció de Son Moix s'han posat d'acord per un dispositiu de seguretat per intentar preveure que no passi res. Els alumnes tindran a damunt les seves cadires un detall, una bossa de la universitat amb una tote bag, amb una llibreta, un ventall, i tindran aigua des de les 6:30 fins que acabi la cerimònia de graduació. En Son Moix obrirà els bars que té darrere la grada i perquè la gent pugui consumir durant l'acte de graduació i esperant que tothom passi molt bé.
A partir de les 8 del vespre començarà la cerimònia amb l'entrada de la processó acadèmica. Tot seguit hi haurà els parlaments dels estudiants i del rector de la Universitat de les Illes Balears abans que els graduats vagin pujant a l'escenari per recollir el diploma que acredita la finalització dels seus estudis. Un acte que culminarà amb la interpretació del tradicional Gaudeamus Igitur i un acte també que es podrà seguir, per cert, en directe al canal de YouTube d'aquesta casa, divendres.
Una cerimònia que, com dèiem, comença d'aquí a mitja hora. A les 8 del vespre tornarem a connectar amb tu, Victòria Morell. Són ara les 7:28. I avui dijous han estat localitzades 5 embarcacions amb migrants a les Balears. La darrera ha arribat a Cabrera a les 11 del matí amb 16 persones a bord. Abans també s'han interceptat 5 barques més a Santanyí i a Formentera. En total s'han localitzades 91 persones aquest dijous. En el que duim de setmana ja són 355 els migrants que han estat rescatats després d'arribar a les costes de les illes dels del nord d'Àfrica. La majoria han tocat terra a Formentera. Tots els migrants són d'origen magrebí i haurien arribat en bon estat de salut. I avui també destacam que la policia local de Sant Antoni ha gestionat més de 2.200 incidències durant el primer mes de funcionament del seu nou pla de seguretat d'estiu. El dispositiu que va començar a principis del mes de juny s'ha centrat a reforçar la presència preventiva en zones d'oci i a les platges per fer front a l'increment de població. En aquest temps, els agents han fet prop de 1.300 controls de vehicles i han efectuat 540 identificacions i escorcolls. També s'han interposat una trentena de denúncies davant d'ambulant i de publicitat dinàmica. S'ha denunciat 6 establiments per incomplir l'horari i s'ha actuat en 5 cases per renous.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30 del vespre, estan pendents d'un nou incendi a Eivissa, a Cala de Bou, al municipi de Sant Josep. El foc sembla que s'hauria originat en les immediacions d'un habitatge. Un incendi que es produeix en plena onada de calor i després d'un altre, agrícola a Palma, que ha aturat el servei de metro durant més de 4 hores. La interrupció d'aquest servei s'ha fet per precaució i per poc el foc afectat les catenàries. L'incendi ha començat a les 12 del migdia, una finca situada entre el polígon de Son Castelló i Son Sardina, i s'ha extingit 2 hores després. Això sí, els usuaris del metro han patit les conseqüències de l'aturada del servei.
He anat a agafar l'hostel i m'han avisat allà que no venia cap a Suïp ni cap a Son Sardina, i he dit, bé, idò, he agafat es de Solla i m'he aturat aquí a l'aturada de Son Sardina, i ara venc a cercar el cotxe, perquè clar, jo avui de matí he deixat el cotxe aquí. Clar, i necessites cotxe, no el puc deixar. Fins demà de matí me tancaran.
I justament a la UIB s'han pres també mesures per evitar cops de calor a l'acte de graduació de 1.400 estudiants, que en aquests moments reuneix 12.000 persones a Son Moix. Enguany, la cerimònia ha hagut de canviar d'ubicació per mort d'unes obres. Abans es feia a l'Escola d'Hostaleria. I avui també l'atenció informativa és al Consell de Mallorca, on acaba de compareixer el vicepresident de la institució, Pedro Bastard, per utilitzar el cotxe oficial per qüestions privades. Bastard ha assegurat que ha quedat provat que ell no ha fet un mal ús d'aquests cotxes oficials.
Ustedes lecciones las justas, señores. Y en base al informe, el informe de intervención y secretaría, lo que tendrían que hacer hoy todos ustedes, todo este montón de la izquierda que lo único que quiere es dilapidar, es lo que tendrían que hacer es hoy públicamente pedirle disculpas a mi compañero, el señor Bestard.
Señor Bestard, ¿qué fa aquí per la seva pròpia dignitat? I per suposat, per vots, perquè per molt que ara el senyor Gili faci aquesta defensa, per tot lo alto, crec que vots no hi surt guanyant amb un polític que fa aquest ús de la política com fa vostè.
Escoltàvem el seu company de club, Toni Gili, també la portaveu socialista Catalina Cladera, que ha assegurat que creu que Bastard no té que altre camí que la dimissió. I aquest dijous ens deixa també un titular econòmic. L'economia de les illes continua creixent amb un increment del 2,9% durant el primer trimestre de l'any per damunt de la mitjana espanyola. La construcció, els serveis i el turisme tornen a ser els principals motors d'aquest creixement. Avui que torna a ser notícia també la plataforma Menys Turisme, Més Vida, que ha estat denunciada juntament amb Barran per presumptament formar part d'un grup criminal. La denúncia l'ha presentada als jutjats la firma jurídica MD Logro. I com dèiem, estàvem pendents d'un incendi a Cala de Bou, al municipi de Sant Josep a Eivissa. Tenim connexió telefònica ja amb el portaveu dels bombers a Eivissa, amb el suboficial dels bombers, José Antonio López. Bon vespre.
Hola, bones tardes.
Que en sabem d'aquest foc que sembla que s'hauria originat en les immediacions d'un habitatge?
Bien, bueno, sobre las 5:30 nos han avisado de que había un incendio en la zona de Cana de Bou. Hemos desplazado un tren de salida de un BRP con un nodriza para empezar a trabajar con 6 compañeros y enseguida han visto que se trataba de una zona pues que había un cañaveral, un torrente, entonces también se ha activado IBANAT con sus medios aéreos y terrestres y en cuestión de una hora prácticamente lo hemos tenido controlado. Ahora mismo siguen trabajando en la zona para refrescar y acabar la extinción, pero se puede decir que ya prácticamente está extinguido.
Algun segon d'allotjar algun habitatge per mort d'aquesta aproximació a cases?
Bueno, se ha quemado un almacén que se ve que utilizan los del restaurante Espullol, que está junto al descampado donde se ha producido el incendio. Pero no se utilizaba como vivienda, sino que era un almacén que utilizaba el restaurante.
I quines són el dispositiu que ha fet feina per extingir les flames?
Bueno, por nuestra parte, por bomberos, hemos trabajado con un BRP y un nodriza, 2 vehículos con 6 compañeros. También han trabajado los medios aéreos de IBANAT, el helicóptero y el hidroavión. Y por otro lado, pues los medios terrestres, en total yo creo que habrá habido un dispositivo de unas 25 personas, 5 medios terrestres y 2 aéreos.
I és la darrera hora que ens dona José Antonio López, el suboficial en cap dels bombers d'Eivissa. Gràcies per haver motes atès en directe a l'informatiu vespre.
De res, bona tarda, adéu.
Arribem a les 7:35, moment ara per la informació dels esports.
Informatiu vespre. Esports.
I ens atem la informació esportiva parlant de futbol sala. Diego Núñez és el primer reforç per l'Illes Balears Palma Futsal. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. L'ala brasiler torna al conjunt mallorquí i ho fa després de vestir la camiseta del Benfica portuguès els darrers 3 cursos. Núñez firma fins 2030 amb el Palma Futsal i és el primer fitxatge del conjunt mallorquí per a la temporada 2026-2027. El brasiler està feliç de complir el seu desig, que era tornar al club que tant va apostar per ell.
La verdad que muy contento. Ese deseo no era solo mío, era un deseo también de mi familia. El Palma me acogió cuando yo aún no tenía un nombre, aún no era conocido. Tirao y Vadillo han apostado por mí mucho y yo creo que Vadillo hizo un gran trabajo conmigo y al final la cosa fue muy bien y el deseo desde que me fui siempre fue volver.
Núñez va deixar molt bon record a l'Illa en els 5 anys que va defensar la camiseta del Palma. Ara enceta una segona etapa en el conjunt mallorquí en la qual creu que té una major responsabilitat.
Y yo creo que vuelvo con esa responsabilidad mucho más grande, mucho más grande. En Palma ya tiene jugadores ahí muy, muy experimentados, que conocen muy bien el juego, que están jugando finales, así como estaban en Benfica. Pero yo creo que aportar un poquito mi granito de arena al equipo, ayudar a los jugadores en lo que pueda, y no más ni menos, uno más dentro del equipo.
En futbol, pel que fa al Reial Mallorca, ben pendents dels que podrien convertir-se en les dues noves pròximes incorporacions. D'una banda, Abubakar Soumaoro ja és a l'Illa i el club és molt a prop d'aconseguir la cessió del central francès. Soumaoro té 21 anys i arribaria procedent de l'Hamburg de la Bundesliga, en qui va disputar 4 partits la temporada passada. I de l'altra, un vell conegut, Zito Lubumbo, que desitjava tornar a jugar el Mallorca. L'extrem angolès va aterrar ahir a l'Illa i només falta conèixer si arribarà cedit o traspassat del Càller italià. Mentrestant, l'equip va encetar ahir la pretemporada amb el primer entrenament del curs a Son Bibiloni. Luis García va dirigir la sessió amb moltes baixes i l'única incorporació d'Adrián Fuentes. Arnau Puigmal s'incorporarà més tard. Pel que fa als mundialistes, Johan Mojica i Samu Costa, el seu futur està per decidir-se, però en tota probabilitat serà fora de Somos, i precisament un jugador que no ha renovat amb el Mallorca és Javi Llebrés. El vinicelament no continuarà el conjunt mallorquinista i ha fitxat per 3 temporades amb el Burgos, equip també de la segona divisió. Avui ha estat la seva presentació.
Primero acababa contrato, quedaba libre y era todo más fácil. Y al final, pues después de varios años en Mallorca difíciles, pues creía que necesitaba un cambio, ¿no? Para poder crecer como jugador. No me estaba sintiendo importante y creo que era positivo un cambio. Y sobre todo, pues aquí, que me había mostrado muchísimo interés.
El Mundial España se enfrentará demà a les 9 del vespre a Bèlgica en el partit corresponent als quarts de final. Els de Luis de la Fuente arriben amb una ratxa de 35 partits invictes. El migcampista Dani Olmo ha parlat del rival.
Sí, es una selección muy completa. Ya lo he demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente. Y es una selección dura. Si no me equivoco, remontó en esta pasada, no, en la otra eliminatoria, y es una selección pues que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
A més, Olmo es conscient de que Espanya ha anat de menys a més en aquest Mundial.
A ver, nos da igual lo que hagan las otras selecciones. Nosotros sabemos lo que somos capaces de hacer, sabemos todo lo que hemos mejorado en este corto tiempo de Mundial y todo lo que podemos hacer muchísimo mejor, y en ese sentido pues estamos trabajando en ello. Aún hay cosas que hay que seguir puliendo y mejorando, y lo vamos a hacer en el próximo partido, porque eso nos va a dar también esos detalles, nos va a dar el pase a las semifinales.
Bèlgica arriba després d'imposar-se per 1-4 als Estats Units. El seu porter, Thibaut Courtois, ha parlat de la selecció espanyola.
Yo creo que España tiene mucha calidad también en centrocampo. Yo creo que Lamine es Lamine. Sabemos que tiene mucho talento en el uno contra uno. Es muy rápido, muy ágil, puede pasar de dos. También los pases al hueco. Yo creo que al final es intentar defender muy cerca de él. Y cuando podemos hacer un dos contra uno, yo creo que es así como se intenta frenar a Lamine. Pero Lamine es una estrella, es un gran jugador y obviamente es difícil frenarle.
Aquests quarts de final s'encetaran avui a les 10 del vespre amb el partit entre el Marroc i França. La selecció africana ja presenta un mallorquí, el defensa Chadi Riad. A la segona federació, el Poblense ha anunciat la renovació de Marco Alarcón i Víctor Villar per una temporada més, i l'exporter de l'Atleti Balears, Pablo García, ha fitxat pel Yeclà, també de la segona rep, després d'haver acabat contracte amb el conjunt mallorquí. Per cert, el club blanc i blau ha anunciat que ja ha aconseguit els 1.000 abonats després de 9 dies de campanya. I parlem ara de futbol femení, perquè Alexia Putellas ja té nou equip. El London City de la Women's Super League és el nou club de la catalana que tornarà a compartir equip amb la mallorquina Lucía Corrales i s'enfrontarà a Mariona Caldentey amb l'Arsenal. En totes dues, per cert, va compartir molts anys el Barça. La dues vegades pilota d'or ha signat fins al juny de 2029 i assegura que vol continuar competint i guanyant.
Yeah, for me it was easy decision.
Per a mi va ser una decisió fàcil, perquè vull competir cada cap de setmana. Per això he vengut a Anglaterra, perquè estic emocionada de jugar en aquesta lliga, i no sols per jugar, sinó per guanyar. Hi ha un procés per davant, sé on està el club i es tracta d'una transició, però la meva mentalitat és guanyar tot.
But my mentality is to win everything.
En bàsquet, a la primera FEP, Òscar Siquier i Pedro Bombino no seguiran el FIWI Mallorca. A la segona FEP, Michael Okafor es converteix en nou jugador del Clas Bàsquet Sant Antoni. L'ala pivot de 23 anys arriba procedent del Círculo Gijón Bàsquet de la mateixa categoria, i tres jugadors de les Illes jugaran l'Eurobàsquet Sub-20 amb la selecció espanyola. Són Àlex Blanco, Adrián Torres i Michel Enabulele. I acabam avui en tennis, perquè ja estan definides les semifinals de Wimbledon. Demà hora baixa, Jannik Sinner s'enfrontarà a Djokovic i Alexander Zverev jugarà contra Arthur Ferri.
Gràcies, Cisco. Són ara les 7:42. Fem una pausa i vos parlen d'educació.
Ets
conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost, protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
D'un centenar d'alumnes s'han matriculat al nou batxillerat d'excel·lència que entrarà en funcionament el pròxim curs escolar. Educació defensa la seva posada en marxa i nega que es tracti d'una iniciativa elitista i segregadora. Segons el departament d'Antoni Vera, el batxillerat d'excel·lència és una aposta per l'educació inclusiva i està enfocat cap a l'alumnat que vol enriquir el seu currículum, Carme Moreno.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha explicat que el primer curs al batxillerat d'excel·lència comptarà amb 8 professors i la previsió és que totes les places es cobreixin amb funcionaris de carrera. Quasi el 91% de l'alumnat matriculat procedeix de centres públics i un 9% de concertats. Vera ha defensat la posada en marxa del batxillerat d'excel·lència.
Volen fer un enriquiment curricular? El puguin fer. És lliure i s'hi apunta qui vol. Igual que qui vol fer un alt rendiment a tercer, quart d'ESO, primer i segon de batxillerat esportiu, se'n van al centre de tecnificació.
Aquest dijous a la Conselleria d'Educació hi ha hagut unes jornades dedicades al batxillerat d'excel·lència on hi han participat els equips directius dels tres centres educatius de les Balears on s'impartirà. També hi ha participat Miguel Campo, director de l'IES Diego Velázquez de Madrid, un centre que compta amb aules d'excel·lència, i Horacio Silvestre, director de l'IES San Mateo, també de Madrid. Ambdós han fet aquestes aportacions.
La immensa majoria de los alumnos del Bachillerato de Excelencia no son alumnos de altas capacidades. Son alumnos con un interés por aprender, un mayor hábito de estudio, que tienen otros intereses más académicos. Obviamente también hay alumnos de altas capacidades.
Una iniciativa segregadora. Esa palabra en particular a mí me hizo mucha gracia, porque yo soy de latín. Segregar es apartar del rebaño. Aquí no apartamos de ningún rebaño, aquí, es decir, en el San Mateo y en las aulas de excelencia lo que se hace es agrupar, aglutinar chicos que tienen especial ganas de saber.
El nou batxillerat d'excel·lència s'impartirà al nou Institut Llorenç Villalonga de Palma, a l'Institut Joan Ramis i Ramis de Mó i a l'IES El Garb de Sant Josep de Sa Talaia.
I a partir del pròxim curs escolar, els docents que vulguin allargar la seva jubilació als 70 anys ho podran fer. La Conselleria d'Educació modificarà els criteris. D'aquesta manera, els docents de 65 anys que vulguin seguir fent feina a les Pitiuses i a Menorca podran, ja que totes les places de docents són de difícil o molt difícil cobertura. La mesura servirà en part per pal·liar la manca d'aquests treballadors. En el cas de Mallorca, el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha dit que les condicions seran aquestes.
I si és de Mallorca, serà per equip directiu o per ser o ocupar una plaça de difícil o molt difícil cobertura.
La mesura es presentarà als sindicats aquest mes de juliol en les diferents meses educatives. I enmig del debat polític sobre l'absentisme laboral i les polèmiques paraules del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que proposa reduir el salari dels treballadors que estiguin de baixa, els graduats socials diuen que la solució davant d'aquesta problemàtica no implica tallar prestacions, sinó prevenir.
Bueno, yo creo que sobre las palabras de Feijóo sobre el absentismo, yo no es que no vaya a opinar. Creo que todo es respetable y mi misión hoy no es entrar en cada declaraciones políticas, no técnicas. Entonces, su propio partido, él mismo, pues tiene que ser quien defienda lo que ha dicho. ¿Y qué pretendemos una propuesta constructiva. La solución no pasa por recortar prestaciones, sinó per gestionar millor.
Són paraules de Joaquín Merchant, el president del Consell General de Graduats Socials, durant la presentació del darrer informe sobre absentisme laboral. Merchant ha destacat també que les xifres obtingudes demostren que l'absentisme ja és un assumpte d'estat.
Actualment són 1.400.000 persones treballadores les que estan de baixa, una dada que crida l'atenció, ja que l'any 2019 eren de 450.000 persones.
El absentisme ha dejado de ser un fenómeno coyuntural para ya convertirse en una tendencia estructural. Pero a la vista de lo que viene sucediendo en los últimos días, yo creo que ya estamos ante un asunto de Estado. Cada día más de 1.400.000 personas trabajadoras están de baja en España. Cada una ejerce un derecho protegido por la Seguridad Social y atraviesa un momento difícil de salud que merece cuidado y acompañamiento.
Aquestes dades criden l'atenció des de la pandèmia. Si s'investiga la raó d'aquestes baixes, apareix una nova realitat. Les baixes mèdiques ja són en gran part per problemes de salut mental. El que proposa Merchant davant aquesta situació és la reincorporació progressiva després de les baixes de llarga durada, canvis en la coordinació entre serveis públics de salut, mútues i prevenció empresarial, i una prevenció amb enfocament sobre l'edat de les persones.
El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre, IB3 Ràdio.
I 50 minuts del vespre. La UCO implica l'excap de gabinet de Pedro Sánchez en la contractació de l'Eire Díez a Correus. És la conclusió que es treuen després d'analitzar els mòbils de 5 investigats en el cas l'Eire Díez, que vincula Juan Manuel Serrano, que també va ser president de Correus, amb la contractació de l'exmilitant a l'empresa pública com a responsable de l'àrea d'administració local.
Així es desprèn d'unes converses en les quals el mencionen entre Díez i l'expresident de la CEPI. En tot cas, la Guàrdia Civil ha demanat al jutge de l'Audiència Provincial, Santiago Pedraz, autorització per analitzar el telèfon de Serrano, així com de 4 treballadores del PSOE, entre d'elles la gerenta, que ja està imputada a la causa. Consideren que en aquest dispositiu podria trobar-se informació sobre els fets.
I la Fiscalia recorre a la retirada del passaport de Begoña Gómez i demana la seva absolució. El Ministeri Públic acusa el jutge Peinado de confabular sobre una suposada ajuda dels seus escortes per fugir i considera que la seva instrucció manca de rigor i de mesura. Això és el que ha asseverat el seu escrit de conclusions finals després de la instrucció del magistrat. Ara toca l'Audiència Provincial pronunciar-se sobre els recursos.
També ha de dictaminar si procedeix l'obertura de judici en jurat popular per presumpta malversació, apropiació indeguda, tràfic d'influències i corrupció en els negocis. Pels dos primers estan acusades Begoña Gómez i qui va ser la seva assessora, mentre que els dos següents s'imputen l'empresari Juan Carlos Barrabés. La Fiscalia recorda que l'esposa de Pedro Sánchez no va percebre ni un euro per la Càtedra de Transformació Social Competitiva que va codirigir de la Universitat Complutense de Madrid.
I de l'exterior, pendents de la situació a l'Iran, que alerta que els atacs dels Estats Units afecten de manera molt greu la reobertura gradual de l'estret d'Hormuz. Recordem que en els dos darrers dies 14 persones han mort i altres 78 han resultat ferides precisament pels atacs que han llançat els Estats Units contra aquest país.
D'aquesta manera, les autoritats iranianes alerten de l'impacte que els bombardejos poden provocar als interessos del país o els que es beneficien del pas per aquesta via marítima. Tot i això, el règim dels ayatolàs ha respost a les bombes llançades per l'exèrcit nord-americà.
Mentrestant, Iran dona el seu darrer adeu a l'anterior líder suprem iranià, l'ayatolà Ali Khamenei.
Khamenei va ser assassinat el mes de febrer quan va començar la guerra entre els Estats Units i Israel. Avui, milers de persones han acompanyat el fèretre pel carrer de la seva ciutat natal, Mashhad.
Un comiat que arriba quan els Estats Units i l'Iran intenten reprendre la via diplomàtica.
They have very little left, and they want to make a deal so badly they call a little
El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que l'Iran té un desig enorme d'arribar a un acord. Ho ha dit aquesta matinada des de l'Air Force One, tornant de la cimera de l'OTAN, en què ha explicat que després de la segona onada d'atacs creuats, el govern de Teheran s'ha comunicat amb Washington.
A la cimera, Espanya també ha estat protagonista. 24 hores després, Donald Trump ha canviat d'opinió. Primer, recordem, va amenaçar en tallar tot el comerç amb l'estat espanyol, de qui va afirmar que era un soci terrible. Després va assegurar que Espanya ha posat remei. Per la seva banda, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, en declaracions a Televisió Espanyola, ha explicat que Pedro Sánchez va explicar durant la cimera l'augment ja anunciat de fins al 2,1% de la despesa en defensa.
Lo importante es qué hace España como aliado de la OTAN. Y somos un aliado sólido, fiable, absolutamente indispensable para la seguridad euroatlántica. Y cuando uno mira el gasto, estamos donde todavía hay aliados que no han llegado. España está ya en el 2% del gasto. No todos los aliados pueden decir lo mismo. Hemos entregado todas las capacidades.
Álvarez ha explicat que el govern espanyol assumeix i es resigna davant el to i les formes de Trump, però manté que Espanya compleix amb els seus compromisos.
Hi ha més notícies de l'actualitat estatal. Andalusia, el tercer govern de Juanma Moreno, tindrà 3 vicepresidències, 2 a mans dels populars i una altra serà per Vox.
El president de la Junta d'Andalusia ha informat avui de l'estructura i la composició del nou govern andalús. Ho ha fet 4 dies després de prendre possessió del càrrec. A més de les 3 vicepresidències, el nou executiu tindrà 10 conselleries. Entre les novetats destaca la creació d'una conselleria sobre intel·ligència artificial, desenvolupament digital i administració pública.
I l'Audiència Nacional en l'obra judici contra el BBVA, el seu expresident Francisco González, per presumptes encàrrecs il·legals a l'excomissari José Manuel Villarejo.
La interlocutòria d'obertura de judici oral correspon a la peça número 9 de la macrocausa Tàndem, que investiga el negocis privat de Villarejo, i el magistrat envia judici al BBVA per suposat delictes de suborn i altres 52 delictes de descobriment i revelació de secrets. L'expresident de l'entitat s'assegurà també el banc dels acusats per altres 43 delictes i Villarejo per 42.
I ha estat detingut el presumpte autor del doble assassinat de Mijas.
Les víctimes, recorden, són una mare i una filla de 61 i 31 anys que varen ser localitzades després d'un incendi al seu habitatge i presentaven múltiples punyalades. Diverses fonts apunten que l'arrestat seria la parella de la mare, el que confirmaria el cas com un assassinat masclista. De moment, però, la subdelegació de govern no ha corroborat oficialment aquest extrem.
7:55 minuts del vespre. Moment ara per la cultura.
Informatiu vespre. IB3 Ràdio.
La primera aturada la faim a l'Auditorium de Palma, un total d'11 concerts conformen la nova temporada d'abonaments del 2026-2027 de l'Orquestra Simfònica Illes Balears. Reunirà alguns dels intèrprets i directors més destacats del panorama internacional.
Una programació ambiciosa, diversa i emocionant. Així es presenta la nova temporada d'abonament de l'Orquestra Simfònica Illes Balears, que començarà el 8 d'octubre amb el prestigiós violoncel·lista Kian Soltani i que reunirà algun dels intèrprets i directors més destacats del panorama internacional. Pablo Mielgo és el director de l'Orquestra Simfònica.
Cargada, como siempre, de grandes nombres y, de hecho, no hay más que ver, por ejemplo, cómo abrimos y cerramos la temporada con probablemente el mejor chelista y el mejor flautista que hay en este momento en el mundo, con Kian Soltani y Manuel Paut.
En total seran 11 concerts a l'Auditorium de Palma en el qual es combinaran gran obres del repertori universal. La renovació dels abonaments es farà a partir de dia 7 de setembre, mentre que els nous abonaments es podran fer a partir de dia 21 del mateix mes. La Simfònica aposta per atreure el públic jove i per aquest motiu tindrà preus especials per estudiants d'escoles de música. Cristina Martínez és la gerent de l'orquestra.
Apostamos por la gente joven y hacemos los precios de estudiantes y las escuelas de música a 5 euros por concierto. Que esto queremos apostar por la gente que en un futuro serán músicos.
A més d'aquest concert, els abonats podran gaudir de 5 xerrades a càrrec de Pere Estelric i d'un concert exclusiu el 18 de desembre a la Capella de la Seu.
les portes del concert d'avui de Chambao, que ara, escolta'm, comença a les 10 aquest concert i s'emmarca en el cicle de jardí que es transforma el recinte del Mallorca Life a Calvià en un dels grans punts de trobada musicals de les Balears.
Dins d'aquest nou espai s'han habilitat dos escenaris. Un es diu La Isla i l'altre, més innovador, és Expresso Concerts, una proposta que va sorprendre el públic durant el Mallorca Life Occident i que ara s'incorpora també al jardí. Allà els concerts es viuen amb auriculars, sense fil, gairebé com si l'artista actués exclusivament per ell. És el director d'Expresso Concerts, Carles Bonet.
Tu pots tenir l'artista a un metre de tu, no? I no hi ha PA ni hi ha monitors perquè tot és per casco inalàmbric i així tot queda com més, el que t'ho deia, més immersiu, més proper i més... Crec que l'experiència de tenir l'escolta així pot ser en principi un poc raro, però després t'arriba.
Des de fora, el silenci contrasta la imatge de desenes de persones cantant i ballant al mateix ritme, convertint l'experiència en una de les més singulars del festival. Pel que fa al funcionament del recinte, les portes obrin habitualment a les 7 de l'hora baixa, mentre que els concerts principals cap a les 10 de la nit.
I arribarem a les 8 del vespre amb la mítica veu de Bonnie Tyler. L'artista ha mort avui, tenia 75 anys, va actuar l'estiu passat al Festival de Port Adriano a Mallorca celebrant els 50 anys de carrera. Allà va repassar alguns dels grans èxits que han marcat la seva carrera, com aquest, Total Eclipse of the Heart, peça que va sonar també l'any 2005, quan Bonnie Tyler va actuar a Eivissa, on la seva veu rompuda, trencada, que ara, escolta'm, va commoure els assistents com ho ha fet al llarg de la seva extensa carrera. La cantant feia mesos que estava ingressada en un hospital de Portugal on se la va haver d'operar d'urgència d'una dolença intestinal, però finalment ha mort. Amb la seva música arribem a les 8. One time I was falling in love, now I'm only falling apart. There's nothing I can do. Total eclipse of the heart.